gent que porti a l'equip de rescat aquàtic per si hem d'entrar en la llera. Però mantindrem els recursos tota la nit, demà serà relleu, és possible que s'augmenti el dispositiu si no tenim èxit aquesta nit.
Són les 10 i 4 minuts, les notícies tornen a IB3 Ràdio a les 8, a l'informatiu matí.
Més informació a ib3notícies.com. ...21 anys amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. L'altre dia em vaig topar amb aquest titular. Donald Trump, l'únic homo que dorm en públic sense perdre la compostura. Els seus adversaris insisteixen en les seves becades durant les reunions amb altres mandataris. Ell es defensa. Diu que només està concentrat i que fa tanta feina que pràcticament no dorm. Altres pensaran que ja està bé així, que és millor que guardi silenci. No sé si ho haureu notat, però beca, defensa i guarda són les paraules polisèmiques de la conversa d'avui. No sé si hauran agafat indirecte d'aquesta cançó els nostres conversadors polisèmics. Patricia Fernández Garau, com estàs? Benvinguda.
Molt bé, moltes gràcies.
I
aquí, siesteando.
L'has agafat. I en Xavier Torrents, com estàs?
Molt bé, no ve cant.
Sí, està fortú, eh?
M'ha matat, eh? No l'havia sentit aquesta, però...
És bona, eh?
Comença amb un així tranquil·let, chill-out, relax. Relaxing cap off, eh?
A fi? Sí, sí. Sí, està per tu, és total.
Fa com a ganes de que sigui estiu. Mm. Vosaltres que sou de Colònia Sant Pere, de cercar sombra d'un pi o d'un pinar i de posar-te a fer una bona becaïna.
Vaja, vaja. Això els nostres fills, bueno, paren a ensenyar, perquè d'ençà que s'han inventat ses hamaques aquestes que s'enduen d'aquí cap allà, se'n van a fer ses siestes a platja, i a la platja amb ombra, com és lògic, davall un pi, enganxant-se...
On sigui.
Allà on faci falta.
Sí, sí. I no importa bé què, eh? Se l'enduen i fan la xerradeta...
Llavors es juguen a cartes o comptes... Sí, que sigui.
S'estiu. Hauríem de viure perennament en s'estiu, a davant la mà.
No m'importaria, no m'importaria. Farien s'esforç.
Crec que cap de nosaltres. I de la primera paraula és beca. Aquesta setmana en tenim tres, perquè dilluns era festiu. Anàvem despistadíssims, ja vaig despistadíssim aquesta
Totalment.
Setmana.
Totalment. No sé quin dia m'ho trobo.
No, i dos divendres, si m'escoltau en directe. I la primera paraula és beca. Patricia, si te dic beca.
Pues mira, beca me recorda una frase que a vegades no sé si som d'aquestes que adaptam a la meva família o que són reals, una frase feta de has becat, com que t'has despistat, no? Que t'has columpiat a vegades, sí. No? Que se t'ha passat una oportunitat perquè has becat i tenia molt que veure. A part de ses becades meravelloses de l'estiu o de qualsevol moment de l'any, eh? Aquesta és l'excepció principal, per això, de la paraula.
Sí, a més, ses d'estiu tenen l'avantatge que normalment és igual l'estona que bequis, no?
Sí, i tant. Pot ser una becada en sentit ampli,
sí,
eh?
Sí,
i que enganxi, sí, sí, amb el que faci falta.
Si se calou permet, eh? Sí, sí, sí. Mira, jo a casa em praven més badar.
Sí,
que,
sí,
que
sí,
en
sí,
aquest sentit, no? Vull dir, és curiós. Però sí, ja em transporta, més aquella música, tal, ho xerràvem, no? Però transporta'ns estiu, aquest un altre ritme de temps, aquesta estoneta de sobretot embadinat... Me fa pensar en una cindri, també, eh? No sé si és una cindri, un melonat, aquest de després, de quan t'aixeques...
Mos queda una mica més estiu, eh? Igual hauríem de pensar en altres significats de pecar, perquè si no plorarem per racons.
Però m'agrada el que apuntava Ana Patricia, perquè t'he dit que l'excepció número 6 del diccionari català-valencià-balear, de Salcó Bemoll, diu sofrir una distracció o equivocació.
Oh,
a València, a Mallorca, quan deim allò de estàs en bàbia.
Exacte.
O te has colado.
Sí, tal qual, amb això pensava jo. Veus, no és de la meva família. És comú, del diccionari el que ve, mira que... Mira.
És comú, perquè es veu que Ana Patricia té una peculiaritat, nosaltres que fa temps que la coneixem, que sempre diu, ara no sé si això només és de la meva família perquè tens molta frase feta Fernández Garau. Fernández, en aquest cas.
Sobretot és Fernández, és Bausà, és de la meva predina, perquè ella era una dona de poble, de Petra, i a més li agradaven molt les gloses, el llenguatge de col·loquial, no? I sempre m'ho deia alguna, sempre. I jo moltes vegades les he escoltat des de petita i les duc dins el meu cervell. I me surten de manera natural. I clar, n'hi ha algunes que ja s'han perdut. O que la gent no ha escoltat mai, o per suposat ja no en parlem d'amics castellanoparlants, que aquests me diuen... ¿Qué has dicho?
Que no ve que es, que no ve que es.
No lo traduzcas.
Clar, clar, clar. I me diuen, man, quina dita avui, la Patricia? Perquè, i clar, m'arriben a fer dubtar, però no. Són, la gran majoria, són riqueses del nostre llenguatge popular, que tenen totes un sentit que, a més, apliques el sentit comú, no? Jo m'agrada molt l'etimologia de les paraules i tal, però apliques el sentit comú i tot d'una entens el que volen. Però jo, bé, clar, està claríssim que és això.
Ho és. Com també es faria amb el bec, és a dir, en castellà, picotear, i això diu el diccionari que és sobretot típic des parlar d'Eivissa, picotear és becar, com també estar en contacte als extrems de dues coses, o estar alt i en certa inclinació sobre una cosa. Això se diu a Mallorca, quan dius hi ha un penyal que beca damunt la mà.
Aquest me recorda en el bec de Ferruig,
sí,
que és dels pocs picos, no? De cims mallorquins, que jo he sentit associat a bec. A part de que té aquesta forma de
puntiagudeta,
puntiaguda,
no?
Que recorda un bec d'un ocell, però sempre he sentit parlar del bec de Ferruig, com no he sentit parlar d'altres muntanyes, amb aquesta excepció. No?
Sí, és el meu grupet d'amics coloniers que dèiem, que no són cap, més que d'adopció, no? Diu, perquè clar, hi ha el bec de Ferruig i el cap de Ferruig.
Clar.
I també hi ha aquestes, i diferencien perquè tenen el mateix topònim, no?
Exactament.
I és per allà, però bueno, espectacular.
Sí, no puc deixar de pensar-ho. Més estiu, vinga, més estiu.
I de BK és tot això, també és quan fas inclinacions de cap, no sé, en Trump, no? Quan està allà mig dormit, que ja podria BK un poc més, però quan està allà mig dormit, que puf, li cau el cap.
Se li tanquen els ulls.
O se li tanquen els ulls, que hi ha més d'un vídeo.
La BK que podria fer és la de na Blanca Nieves. Quedar-se dormidat i fins que no hi hagués un príncep com sapos i culebra,
sí,
que no el
de... Sí.
No, que dormís
ja
una mica...
Ja aturaríem el príncipe azul, no?
Mare meva.
I d'això és també beca.
I llavors també l'excepció de beca, no?
Sí.
D'ajuda pública. Aquí ja mos ja entram un poc més en el terreny... diguem, polític, sí, o d'ajudes, subvencions...
Sí, dotar algú d'una ajuda, i me resulta curiós que, per exemple, aquesta excepció, que sí que recull el diccionari de la llengua catalana, no el recull Salcó Bemoll, sinó que agafa el més
propi,
no? Sí. més casolà, clar, beca, ja és com molt administratiu,
sí,
no?
Sí,
ja és com
sí,
molt
formal,
més,
això,
molt més
sí,
posterior. I
aquesta
com,
és la que me connecta més amb la feina, jo.
Sí, clar, però està becat, vull dir, hi ha...
Sí, és correcte.
Molta gent que ha estudiat becat.
Sí.
I ho ha fet un viatge becat. I i quan t'ho planteges, fins i tot en temes socials, no? Mm. És a dir, organitzes una activitat, que jo que també, a part de professió, n'organitzo unes quantes, penses, hauríem de becar, pensar una partida per si becam a algú, no? Mm-hmm. I és una excepció que... Però jo està molt present en el llenguatge diari, ja no en parlem d'en Xavi, no? Sí. En el món no, en el que tu te mous.
Valtres espiral, on la trobau, aquesta paraula?
Pues cada dia, diverses vegades. Cada dia, diverses vegades, perquè en funció dels programes, però clar, parlar d'infants o famílies amb beca és molt habitual. I després n'hi ha moltes, perquè n'hi ha pues, d'una fundació privada, n'hi ha que són fons públics, n'hi ha que són fons propis nostres, vull dir, n'hi ha moltes, no? I diferents nivells o graus de beca, no? En funció de la situació de cada infant o de cada família. I després, evidentment, de lo que és el concepte becaris, no? Que més, uh-huh. aquesta setmana s'ha aprovat l'estatut uh-huh. del becari, també, uh-huh. per posar un pot d'ordre en aquesta figura i certs pirates que...
Sí, aprofitats.
Feien un mal ús, no?
Aprofitats.
Sí, sí, sí. Bueno, jo anava un poc més correcte, no? Però sí, feien un mal ús i se n'aprofitaven d'una etapa que, evidentment, ha de ser formativa i era una etapa on... Bueno, pues se feia molt d'abusos, no?
No, pagant
justos per pecadors, que se diu.
No he entrat a profunditzar la regulació aprovada, no, però no. És un dels camps nostre, dels advocats, que més han patit abusos. Ara, tal vegada, ja no és tan escandalós, perquè molta gent s'arrisca a començar sense haver fet un període de pràctiques, diguem,
la passantia,
no?
Perquè
a més també la formació que se demana ara per accedir a la professió te fan fer com el que ara són màsters i un examen d'accés a la professió, cosa que en el meu temps no se feia. Per nosaltres era essencial fer una passantia i ningú s'atrevia a començar. I clar, això pues era font de... O sigui... No te diré explotacions, però sí.
Bueno, perquè no se deia, però sí que ho era.
T'ho puc dir, ho era una explotació. I realment estàs fent una feina i estàs dedicant un horari tan prescut en les titulades despatx, amb bastanta menys responsabilitat, com és lògic, però fas un horari de feina i ajudes a cercar informació i a organitzar expedients i a cercar sentències. I, o sigui, era una feina ben completa.
No, i no només l'horari, que realment en moltíssim de casos produeixen. És a dir... Treuen feina.
Exactament.
Treuen feina, perquè una cosa és que diguis, bueno, inverteixes molt de temps, però perquè estàs estudiant, estàs aprenent, estàs revisant X, no? Però quan el que fas és produir, és a dir, treure feina, eliminar pendents, estàs substituint una altra feina.
Exactament. I això...
I que la línia es prima, no? Perquè a qualque pregunta has de fer les coses les més reals possibles. Però entre això, i si a més a més no hi ha un acompanyament, no hi ha una supervisió, estàs traient feina.
Sí, i tant.
En doble sentit, eh? Només que la treus perquè la produeixes, sinó que estàs llevant feina a qualque altre.
A qualque altre, i a cost zero per l'empresa, que això és el més abusiu en aquest cas, no? Perquè en el nostre cas és evident que no arribarem mai a tenir un estatut com els dels metges residents, que fan unes pràctiques remunerades i tal...
També molta carència.
Mm-hmm. Amb molta carència, sí, sense cap dubte, però... Vull dir, és un model que dius, bé, estan fent una feina, tenen una assegurança en el sentit de cotitzen, guanyen una quantitat, però el nostre escandalós és que feien feina a canvi de zero. I el que tu dius, traies feina.
I sense cap conveni amb la universitat, en aquest cas...
Ara mateix sí.
Ara sí, no, dic abans. No.
Eres un fantasma.
Abans feies toc-toc, hola, què tal, puc fer feina, bueno, venga, entra, sí. I ja.
I
no?
Te n'anaves en el jutjat a fer tot el paper, encara està tot molt digitalitzat i ja no és escàs, però havies d'anar a veure un expedient, tu te n'anaves en el jutjat a veure l'expedient. Havies de fer fotocòpies, tu te n'anaves a fer les fotocòpies. Havies de fer tal... I això és una feina d'un administratiu avui en dia. Vull dir, encara que fossis un administratiu llicenciat en dret, Estaves traient una feina.
Està clar que així aprens, però també està clar que hi hauries d'anar en l'administrativa, no? O en l'administratiu.
Amb un sou mínim, no? Amb un sou mínim, perquè...
No, vull dir que ha d'haver una formació. Per exemple, la vicepresidenta durant la roda de premsa del Consell de Ministres va posar l'exemple dels periodistes, no?, que tenia davant. Diu, per exemple, amb el nou estatut del becari, cap becari podria signar una notícia o una peça de televisió, ell tot sol no podria, per exemple.
Mm-hmm. Clar, és el que xerràvem abans de que hi ha d'haver aquest acompanyament, perquè al final és una etapa formativa més.
Clar.
I hi ha una doble responsabilitat, vull dir, un ha d'aprendre i posar l'actitud per aprendre, però l'altre també ha de posar aquest acompanyament i aquesta transmissió, no?, de dir, bueno, evidentment ho has d'arribar a fer de manera autònoma.
Que aquí haurem de trobar entre cometes, la voluntat de l'empresa, perquè l'empresa va pensar, jo ara me ficaré més amb ulls que els que trauré, tanmateix no me compensa. Ja. No sé, haurem de veure què és el que... No vull dir que l'empresa ho faci malament, sinó que...
No, clar.
El que hi ha en aquest nou estatut del becari és una sanció. Uh-huh. És a dir, si te pillo con el carrito de helado, se diu, no? Uh-huh. 200.000 euros màxim de multa, vull dir, és su cosa.
Hauran d'anar alerta. Sí,
bueno,
sí.
En el final se volen evitar abusos, no? Com per tot, vull dir...
Sí.
Evidentment, però... nosaltres aspirant hem acollit molt d'anomenat en pràctiques que ara estan cotitzades, no? Vull dir, exactament com unes beques, però més o manco sí. I per nosaltres és una oportunitat. Mm. Vull dir, és vera que n'has d'anar aprenent. Mm. Vull dir, perquè aquesta etapa formativa ha d'estar mínimament dissenyada. És a dir, bueno, quin encàrrec, entre cometes, pot fer aquesta persona conscient que, una, n'està aprenent, dues, no pot anar pel seu... de manera independent, necessita acompanyament i que, per tant, se supervisi aquest aprenentatge, i després que és un meló. És a dir, no saps la persona que vendrà.
Clar.
Val? Però això forma part també d'aquest encant. Mm. Perquè després dones un marge perquè pugui prendre, dones un tal...
Gent que te respon beníssim i que ja acaba siguent...
La veritat és que la gran majoria ha funcionat molt bé, no? Vull dir, perquè, evidentment, excepcions sempre n'hi ha. Però en el final és aquest punt de dimensionar el que pensam que s'ha de fer, perquè sigui un afegit, un extra, un tal, però amb un acompanyament i amb una supervisió darrere.
Sí, perquè si no, quin tipus d'aprenentatge?
I la veritat és que la gran majoria han acabat després fent feina amb nosaltres. Perquè en el final tu veus i cales i veus exactament el que vol.
És una oportunitat, més que un temps de prova, que a vegades no te dona temps a veure
res. Que també n'hi ha que dius, mira, que acabin ses hores i ja està bé així.
Sí, està clar.
Segurament qualcú també ho pensa al revés, perquè això en el final ha de ser l'enamorament ha de ser per les dues bandes, que diuen, no? Però, bueno, en qualsevol cas, és una oportunitat. Tot el tema de beques, com totes les altres beques que han xerrat, s'han d'aprofitar bé.
Sí, i en el final, sobretot les que vosaltres faciliteu, hi ha un component d'igualtat i d'accés a oportunitats important.
Ens agrada més parlar d'equitat. Per allò, perquè dones realment el que necessita cada un. No?
Sí.
I clar, el que jo puc necessitar en aquest moment o avui pot ser diferent del que necessita d'aquí un any. Ja, però no per això m'hauries de llevar suports, no? I de vegades, i això és una cosa que m'ha anat aprenent, que dius, bé, és que ja arriba a un llindar, a un barem, o ja té feina, doncs ja li retires, no? Precisament ara més en necessita.
Sí, perquè si avui en dia una feina fos garantia de molt, però no és escàs.
Mal, perquè, bueno, de vegades hi ha aquests impactes negatius, no? De dir, bueno, sí, ha trobat una feina, però pot estar mancant la família. Mm. I potser necessita un acompanyament un poc diferent per aquestes noves relacions familiars o per aquesta conciliació, no? Mm-hmm. Llavors és diferent. Bueno, sí, però és un acompanyament.
Mira, i començàvem parlant de la riquesa del llenguatge, això també és riquesa del llenguatge, també aprenem amb el llenguatge, Xavi. A veure si sabeu per on va aquesta cançó, a veure quina és la paraula que ve ara. Should stay, I would only be in your way, so I'll go. But I know I'll
think of you every step of the way. And
de deixar aquesta arrencada d'anar a Whitney Houston. Paraula, Patricia?
Guarda-espatlla! Bueno, guarda. Però aquesta m'ha vengut ràpid, eh? Rapidíssimament.
Guarda. Aquí estem de conversa polisèmica en Patricia Fernández i en Xavier Torrents. Guarda, que te venes cap.
Bueno, a mi professió, clar. D'entrada...
No en Kevin Costner.
No, reconec que m'ha vengut tot un títol de la pel·lícula, sí. Però no me ve guarda, ni que en Casner, me ve guarda i custodi.
Sí.
Que tot el dia hi som. I bueno, això i una guarda de ovelles. Per allò que parlàvem del llenguatge de la meva predina, del llenguatge ordinari de la vida d'un poble, no? Ses guardes. I llavors, fins i tot, és matís metafòric d'una guarda de... Què dir-te? De hooligans, no?
De beneits, anava a dir ja.
Quina guarda de...
D'inútils.
Sí. X, tu li poses l'adjectiu. Però sí, l'emplei bastant en aquesta, eh? L'emplei bastant.
I tu, tots... Xavi, guarda.
Mira, ja m'ho ve... és d'un refugi.
Ah, sí?
No? Un refugi. Fa uns anys, quan vàrem anar a Namarga per Pirineus, no? Per lo que era la ruta de carros de foc sense fer la Correnços, clar, me va cridar molt l'atenció perquè hi havia refugis guardats i refugis sense guarda.
Ah!
Val? Que uns són... els refugis, literalment, que és allò de necessit fer vespre enmig d'una ruta, i són quatre parets tancats amb una llar de foc, que pots tal, no? Vull dir, potser amb un pot de llenya o tal, però simplement, i després hi havia refugis amb guarda. I clar, i que amb una persona...
Sí, mos ho
m'ho imagino. M'ho he imaginat, no? Perfecte. Llavors, i clar, allò d'arribar cansat, motxilla, sobretot si havies fet un vespre a un refugi sense guarda i sense ningú més... Pues és molt agradable arribar i trobar aquesta persona, ja no només que fa un soparet espectacular, no? Però aquesta conversa de com ha anat, i heu vist això i l'altre, i aquesta ruta, i aquesta expertesa, però també aquesta calidesa de refugi, i aquest que te molles quan arribes, i te canvies les sabates, te lleves les xiruques, te poses una colla, fas una infusió, no? I fas aquesta conversa...
De Barcelona.
Quasi becant. No, però ben despert, no? Però és aquest caliu humà d'arribar, no? D'arribar i de trobar-te aquesta companyia.
De trobar qualcú que te dones benvinguda, no?
Exacte. Sí. I això que hi havia guardes de refugis molt petitens i d'aquests que els havien de dur les provisions amb helicòpter, perquè no arribava pràcticament ni un 4x4, amb d'altres que eren de mini hotelets, no? Amb moltíssimes més comoditats dins l'austeritat d'un refugi de muntanya. Però m'ha dit això.
Això m'ha fet pensar això a totes les professions que se generen envoltant la muntanya.
Sí.
No fa molt fèiem una excursió guiada per la comuna de Valldemossa amb un guia... professional, i mos contava un poc totes les feines que se feien a la muntanya, no? Des dels carboners, de les cases de neu que recollien el gel per després dur principalment a ciutat, es de les sitges... Bé, en fi...
Carriguers... Sí.
Tot això, i clar, avui en dia... també s'han perdut molt aquests oficis i mos queden com els guardes forestals, no? Que nosaltres deim guardes forestals, sí. No sé si es diuen guardes forestals. Però... totes les feines que envolten la muntanya, més que el camp, que ja...
Són uns altres.
Són unes altres molt distintes, a lo inhòspit i agrest que pot arribar a estar a la muntanya en condicions climàtiques adverses. No? Tot això que tu deies de refugi m'ho recordava jo, que m'agrada molt la muntanya i també mos hi perdem. A vegades metafòrica i a vegades literalment.
Literalment. No?
són molt necessaris.
I aquests refugis, per quan hi arribaves, havies d'avisar que hi anaves o tu feies camí i te trobaves aquest refugi?
Bé, tu podies avisar, de dir, bueno, tinc previsió de tal vespre fer vespre aquí i m'interessa dormir o m'interessa sopar també, val? Però també podies tenir un canvi de plans i si hi havia places, pues dormir, no? Habitualment se poden habilitar algunes places extra, no? De dir, bueno, pues ja ses places en lliteres o tal, però també hi ha algunes altres per si de cas.
Mira, me fas pensar que una vegada vam anar al refugi de Tossals Verds, i era una excursió que teníem planejada, havíem reservat, dormíem allà, sopàvem allà. L'endemà matí, una nevada...
Ostres!
Com no havíem vist, era l'any 2012, no havíem vist mai. I vàrem... Bé, clar, la idea era fer un vespre, estar allà de matí, partir de davallada. Tampoc és una excursió nassa, vull dir que és una excursió que la fèiem des de... Però és que era des de Lloseta... Bueno, ara no recordo exacte d'on partíem, però... tot el camí amb un pam de neu. Impressionant.
Canvia la manera de fer muntanya.
Totalment. Menos mal de refugi. Sí. I que també és vera que, bé, la baixada, la fira, vàrem arribar en els peus, no t'ho dic com, congelats, perquè no anàvem preparats per una nevada aquí quan neva tant. I aquesta excursió la recordarem sempre. I el refugi, sempre.
Sí. Fem una pausa de 2 minuts i fem una pinzellada de guarda i custòdia.
Vinga.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és Dial. Alba Torrents, campiona d'Europa de bàsquet.
S'ha obert un camí per anar cap en aquesta igualtat. He tingut sort. Sabem que no tot passa d'un dia per l'altre, però que aquest objectiu estigui més a prop que només en fora. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears. Entre avui i demà. De dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Aquí mos teniu, amb en Xavier Torrents, amb na Patricia Fernández. Aquesta setmana, tres paraules, posam damunt de la nostra taula de conversa polisèmica. No estan fent cap cervesa, però tenim uns tassonets d'aigua i està amb...
I molt bona companyia.
La mar de bé, que diuen, no? I de guarda, na Patricia, tot d'una dic que li recordaves figura de sa guarda i custòdia. De fet, la podeu escoltar aquest dimecres que en xerràvem, d'aquest tema, i per cert, després d'haver xerrat amb un pastor d'ovelles,
mira.
Que havia tingut tota la vida una guarda de 700-800 ovelles, ara s'havia jubilat i en tenia 200.
No està malament,
no està
però
malament.
Una jubilació.
I dic, i cans, que guarda en sa guarda? Diu, en tenia molts, ara en tenc 6. Dic, bé, idò bé, no? està entretengut vostè? Sí, ja ho crec. I munta aquest home, a més, concursos de cans de pastor, de cans de guarda. Que IB3 Televisió, per cert, les ha estat donant els darrers anys i hi ha moltíssima gent que està enganxadíssima en aquests concursos de cans de pastor. Però bé, parlant de guarda i custòdia, na Patricia Fernández, que és advocada col·laborativa, aquí hi ha tela, no?, de tant en tant.
Tant. Hi ha, a vegades, una autèntica batalla per la custòdia dels infants. No? La custòdia se refereix en els temps de convivència dels fills, quan la parella se romp i se separen, amb qui queda. No? I entenem custòdia compartida, que és el que predominantment hi ha ara majoritàriament, si no hi ha cap problema o dificultats a vegades de compatibilització d'horaris i històries, la custòdia compartida que requereix que els pares se'n fan càrrec i conviuen amb els fills en un temps no necessàriament idèntic, però sí equivalent, no? Un temps repartit, equilibrat. I després hi ha les custòdies exclusives. El problema principal que els advocats de família han vist moltes vegades és que darrere d'una petició de custodi o d'una denegació, és a dir, quan un demana una cosa i l'altra, no sol haver habitualment... sempre un interès per estar amb els fills. A vegades s'amaguen qüestions econòmiques, com pot ser el tema de la vivenda. sigui, lamentablement tenim una regulació en el nostre Codi Civil molt parca, i d'aquest cap de setmana que ha estat un congrés d'això en parlàvem, que quasi, quasi automàticament dona s'ús de la vivenda familiar en aquell que se queda en la custòdia dels fills. Clar, això distorsiona moltíssim, perquè molta gent demana ses guardes per quedar-se en la vivenda, o, de l'altra banda, volen una custòdia compartida no perquè se'n vulguin fer càrrec del seu fill, sinó perquè no volen pagar pensió d'aliments, perquè se pensen, quan hi ha nivells econòmics similars, efectivament, ses custòdies compartides requereixen, bueno, desapareix una pensió d'aliments, que pot ser quan hi ha desequilibri econòmic. Però vaja, a mi me suggereix moltíssimes coses aquesta guarda, i lamentablement pues, no sempre són diguem, sentiments vertaders els que hi ha darrere d'unes peticions. Això, no? I quantes vegades s'hauria de pensar, bé, de fet sempre s'hauria de pensar en el benestar i en l'interès dels menors, i no tant en si jo tinc o no tinc la custòdia i què hi ha darrere. No?
Que de fet és l'interès superior del menor, el que hauria de provar.
Exactament.
La pressió
exactament.
Aquesta...
Sí, sí, és un...
Legal.
És un principi inspirador de tota la normativa de menors, que moltes vegades és tan indeterminat i tan mal de concretar...
Queda en segon pla.
Queda diluït moltes vegades. Però, bueno, si... Jo li explicava a Nerceli aquesta setmana, no? Si els pares són capaços de posar per davant dels seus interessos els interessos dels seus fills i pensar amb un pot de perspectiva i dir, bé, jo ara estic dins aquest problema, però això no durarà eternament, els meus fills creixen, en els 18 anys s'acaben les guardes i les patres potestats i s'acaba tot, i no m'ho donaran compte, i a vegades això passa amb un sospir. I tinc pares amb fills de 15 anys discutint per una custòdia que dius, però si això està a punt d'acabar. O sigui, pensa més enllà. Posa el teu focus més enllà i sobretot pensa en el benestar del teu fill, que quan són adolescents... Bueno, jo podria aquí parlar... Podríem fer un monogràfic de guarda, o sigui que m'aturau.
No. Jo te trauré una guarda light, a la cadena, no? que és el que jo dono formacions en tema de legislació de lleure, que se guarda de fet.
Clar. Aquesta, dir, mira, veus? Sí, ben duita.
Dius, és que responsables són les famílies. Dic, no, quan nosaltres tenim els infants, nosaltres som els responsables perquè som els guardadors de fet. Mhm. Vull dir, som responsables, evidentment tenen qui té la pàtria potestat, qui té la guarda, etc. Però, vull dir, la custòdia, però nosaltres durant aquelles hores els m'ho han deixat. Uh-huh. I a més, ho han signat.
Sí. I hi ha una altra guarda, de fet, que ara té més valor que abans, que és la que mos ha duit la llei relativa a les persones amb discapacitat. Uh-huh. Que fins ara... Un guardador, de fet, no pintava res, no eres ningú, si no eres curador, tutor o qualsevol cosa, i avui en dia mos han capgirat completament la normativa. I ara, la realitat és que molta gent dependent està en el càrrec de guardadors, de fet, que poden ser els seus familiars o poden ser cuidadors...
T'anava a dir, sí, els cuidadors, cuidadores, perquè majoritàriament són dones, realment estan fent una guarda, de fet.
Exactament.
Durant aquell temps, d'aquell període de ses cures, són responsables.
I no estan parlant de cures de 8 hores d'una jornada laboral, n'estan parlant de molts interns, internes, perquè ho hem de dir, són majoritàriament dones, i aquesta figura de sa guarda, de fet, pues ha cobrat moltíssima importància quan abans eren... d'on nadie, no? Si no dus un paper com mentre ets el representant d'aquesta persona judicialment declarada incapaç, no ets ningú, no? Pues ara, bueno, no és com la feinada que hi ha des de fiscalia i de per convèncer en els bancs, per exemple, o les institucions, que aquella persona que de facte està guardant aquestes persones en discapacitat i que els atenen... Han de tenir una certa regulació i una certa... sense necessitat d'haver d'anar al jutjat a peregrinar un paper. Uh-huh. I és una guarda que abans teníem completament oblidada.
Uh-huh. I que és extraordinàriament complexa.
Sí que ho és, perquè sí, també, sí. De la mateixa manera que són persones que guarden i estan en la cura de gent dependent, molt fàcilment se presta abusos i hi ha d'haver pues, un cert control també de que no qualsevol que vengui dient jo som el guardador de tal persona pugui fer i desfer el que vulgui amb els seus béns, per exemple, no? Sí. Us hem trobat a vegades.
Sí. I ja veus publicar més les paraules, que mos pot dur a qualsevol banda, xerrar d'ovelles...
Hem començat xerrant de refugis i muntanyes.
Hem acabat
xerrant de bancs.
Sí.
Això és meravellós.
Ara anava a dir el mateix.
Mos queda una paraula que es defensa.
Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la jada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría, defender la alegría.
Nosaltres defensam l'alegria, defensam les paraules, la ràdio pública, i mos encanta compartir-la amb persones com la Patricia Fernández i en Xavier Torrents, que on piquen els més, celebren les paraules i la polisèmia de les paraules amb aquesta conversa. Defensa, Patricia.
Defensa... Mira, el primer que m'ha vengut és baixar les defenses, no? Perquè és que durant un temps, també per raons professionals, i fins i tot perquè mon pare m'ho deia molt, la millor defensa és un atac, sempre estaven com a la defensiva, allà atacant... I ara m'he passat, jo també, després d'un cicle vital, diguem, no? Entrant ja a la maduresa i en altres circumstàncies, he passat a baixar les defenses. I crec que m'agrada molt més aquesta excepció de... Bé, és el mateix, no? En el fons són termes bèl·lics i defensius i de... Però m'agrada més la frase feta de baixar les defenses i deixar-se... convèncer, escoltar, compartir... És com a més...
No està a la defensiva.
Sí, exacte.
Jo m'ha recordat una frase que deia molt meu mare, quan... El típic dia de febre de quan eres petit, no? I deia, això és una baixada de defenses.
Mm.
Però... I clar, i tu estaves d'allà, però deies, sí, és veritat, demà estiré millor. I ja està, no? Vull dir, com que... Però és que ho deia moltíssim, Patricia. Ara
mira, és que el de les defenses...
No te preocupis, això és una baixada.
Però no vas passar ara, no fa falta
ser petit. Sí, sí.
Però ara ja no...
Ara te dius a tu mateix.
Exacte. He tingut una baixada de defenses perquè...
Sí.
L'he agafat ben gros, el moment. Sí, jo la setmana passada ho podria dir.
Clar, i això vol dir que hem de cuidar el nostre cos perquè tingui... aquestes defenses que necessita,
correcte,
no?
Correcte, sí. que no els esgotem, no?
En els fons està tot lligat.
Sí.
O sigui, és màgic, lo dels distints conceptes de ses paraules, i ja vinc jo com vist filosofades, que es baixar ses defenses i desactivar...
l'estat d'alerta.
L'estat d'alerta i d'atac... te pot dur, no? Pot tenir que veure amb una baixada o no baixada de defenses, en tenir ses defenses, perquè es ve que, bé, jo per raó de feina, ja vos podeu imaginar, trob molta gent a la defensiva i moltes vegades sa clau és aconseguir que desactivin totes aquestes defenses i siguin capaços d'obrir, escoltar, rebre altres perspectives i quan estan tan tensos i tant al defensiva, no entres res.
No entres res. I a més, bé, el banco ja m'ho passa, que la sensació aquesta de no estic aconseguint que escolti, que vegi una altra perspectiva, que miri... Per tant, dius, llavors realment són jo que no l'estic escoltant perquè m'ho vol dir una altra cosa.
Uh-huh.
I fins que no enganxes aquest... només vol que l'escolti, se vol desfogar, ha d'acabar... No, llavors no hi ha aquest clic que dius ara baixat i ara poden començar a xerrar.
És que, no? sí, tal qual. Precisament amb el tema que jo m'he ficat més, de col·laboratiu i de les negociacions col·laboratives, tenen molt que veure en descobrir quines són els interessos i les necessitats de les persones que
tenen més ocultes, no?
Exacte. Sí. És el que dibuixem sempre amb l'iceberg, no?
Sí.
La punta de l'iceberg serien les posicions i el que la gent demana i el que hi ha davall, que a vegades no saben ni ells mateixos, ni t'ho saben formular, són interessos i necessitats més profundes, no? I clar, te trobes moltes vegades que estan a la defensiva perquè ningú els ha donat el permís de cercar realment què és el que els preocupa, el que els importa, el que els interessa, no? Sí. I quan connecten amb allò i ells ho saben expressar i senten que a l'altre li importa, llavors a vegades cauen aquestes posicions fèrrees, no? Defensives.
Però això mos passa de vegades en les relacions personals. Eh?
Sí, sí, totalment.
De parella, d'amistat, de feina, etc. No? Això que dius, aquesta persona està enrocada, està amb allò i tal. I de vegades, no sempre, però els altres m'han dit, com estàs? I clar, és un poc de... Ui, i ara...
Descol·loca.
Sí, descol·loques, i no sempre, però... comença a sortir alguna cosa més, no? Comença a sortir alguna cosa més i després resulta que és que a nivell particular ha tingut X fa dos dies que no dorm per l'altre, no? I vas gratant i dius, bueno, pues al final hi ha alguna cosa d'allò, o t'està demanant A, però és que realment vol arribar a B.
B, aquí anava jo, sí.
I aquest B de vegades ni n'és del tot conscient perquè tampoc no ho connecta, no? Vull dir, això que deies tu de Ciceberg, que m'agrada molt, no? Aquesta, agafar aquesta metàfora també per això, que de vegades no l'emprem, i és molt curiós, és molt curiós. Però que mos obliga també a nosaltres, que estem interlocutant o conversant, cercar un altre enfocament.
I fins i tot et diria...
O una altra postura, una altra actitud.
Sí, i fins i tot el que escolta també ha de baixar les seves defenses.
Clar,
no? Perquè
clar.
A vegades escoltam en les nostres ueres, que dèiem, no?
Sí.
Perquè ja és una metàfora ja molt manida, però que és molt gràfica. Tu estàs escoltant perquè ja saps que te vendrà per aquí, te dirà això, i ho estàs escoltant des de la teva perspectiva, en el teu estat d'ànim, amb el teu cansament o no. I, clar, tots els que feim feina amb persones amb problemes, que els han d'escoltar d'alguna manera per ajudar-los a donar sortida, mos han de llevar aquesta defensa, aquesta armadura de dir, va, jo ja m'ho sé, jo ja sé que m'havia de demanar. No, és que igual has de posar pàgina en blanc i escoltar de zero a veure què te vol dir de profundament, no? I així, a dures penes, aconseguim... Per lo d'escoltar és un art, eh? Ja l'hem fet a saber escoltar, no?
Sí.
Escoltar és un art.
És un art.
I escoltar i saber callar, vamos, ja... Sí, d'excel·lència, ja.
Per matrícula, ja.
Abans, tornant a lo de la baixada de defenses en sentit més anímic, quantes vegades no mos hem posat malalts o malaltes el cap de setmana o de vacances?
Quan baixes les defenses, per això vos ho deia jo.
Quan
descanses, no? I amolles les tensions, llavors teu cos diu, ai, ara t'atac.
Tenc una amiga mestra, a més mestra d'educació infantil, que m'ho de el meu primer any de mestra, tots els caps de setmanes estava malalta. No malalta moridora, però sí de no me puc moure de casa, perquè li sortia tot, tot l'esgotament. Però, clar, jo mateixa m'havia de regular. I el meu cos m'avisava, t'has de regular, perquè, clar, jo donava tot. I, clar, amb infants, 3, 4 anys, vamos, no natures. No, perquè ells fan un reset cada dia.
Veus que les paraules són riquíssimes, eh?
Totalment.
Són riquíssimes. I nosaltres duim sa pau i sa part bona a les paraules, perquè segurament en Putin, en Trump i l'altre deuen dir la mejor defensa és un bon atac, no? I així mos trobam. Però bé, escoltau, Patricia Fernández, Xavier Torrents, queda un ratet que en Toni Camps ha preparat una sèrie de pel·lícules a partir de les paraules polisèmiques. Així que acabarem els divendres amb bones propostes per el cap de setmana, que sempre està molt bé agafar crispetes, sofà i recuperar les defenses.
I tant.
Així que... O bé que... Així que, Xavier Torrents, gràcies.
A tu, com sempre, a vosaltres.
Patricia, gràcies.
A vosaltres.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà. IB3 Ràdio és... Participació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a Cateva, com estàs?
Molt bé. En guàrdia i a la defensiva, defensant el meu dret a beca.
M'encanta, molt bé, molt bé, molt bé. Perfecte. I de, avui tens el repte d'ajuntar totes les paraules de la setmana i tancarem i deixarem ben redona aquesta setmaneta polisèmica. Començant per guarda?
Començant per guarda. I mesclar jazz i mens i paisatge agreste dels Pirineus i dol a una sola pel·lícula no era una tasca fàcil.
Se acredita que los bienes que existían en el patrimonio del fallecido son la finca Bescós, unos terrenos de 6 hectáreas y un rebaño de ovino de 304 cabezas.
No me voy a ir. Yo no puedo ayudarte en esto.
Lo que queda de ti. Gala García, en el seu debut com a guionista i directora, ha sabut construir una història d'aquelles petites que tracten molt de temes quasi sense dir res sobre ells. En els 25 anys, Sara està a punt de gravar un disc de jazz a Nova York, però sa mort de son pare fa que torni en el seu poble dels Pirineus. Serenci, una granja i una guarda de 300 mens. És una obra d'aquestes intenses, molt petitetes, però que fa l'olor de terra banyada i de mens pasturant. I, a més, té Laia Manzanares com a protagonista. Ja és que ja està. No hi ha res més que dir.
I la següent també va d'animalons?
Sí, sí. El que passa és que canviem la guarda de mens per una guarda de vaques, que tampoc és gens fàcil.
Vamos, chicas. Soy número uno.
Sí, en calidad sí, en producción sexto, CLR.
La que me ha jodido es Verdur. Tiene 800.000 células. Dime, ¿está preñada?
Sí.
Tot això xerrant de vaques, eh?
Tot això xerrant de vaques, sí, sí, sí. Pierre és un jove productor de llet i sa seva família, sa seva vida, sa seva relació giren sempre voltant sa seva granja i sa seva guarda de vaques. Però quan se declara una epidèmia bovina a França, descobreix que un dels seus animals està infectat, així que haurà de lluitar per salvar tota sa guarda. Un héroe singular és el títol d'aquesta grata anomalia en el cinema de l'any 2017. És molt valenta i molt precisa en el to. A més, romp totes les idees preconcebudes que existeixen sobre la vida en el camp i sobre les persones que fan feina allà. És un retrat genial sobre la relació entre els homes i els animals. Els homes, la humanitat. I ets animal.
Sí, sí, t'ha mentès, t'ha mentès. I d'anar d'una guarda de mens, una guarda de vaques, i volies tancar amb una proposta.
Sí, volia tancar amb una proposta que encara no s'ha estrenat, perquè l'altre dia vaig anar a veure Tres Adioses, d'en Isabel Coixet, que, per cert, si no l'heu vista, és absolutament meravellosa, i me vaig trobar amb aquest magnífic tràiler d'una pel·lícula que se diu Hasta la montaña.
Estoy en el sur de Francia.
Aquí tienes, señor.
Y lo siento, no avisé a todo el mundo de que me iba. No pienso volver.
Perdonen que les moleste, estoy buscando trabajo de pastor. Bueno, sí que es cierto que soy de ciudad, pero en realidad soy de Quebec, soy quebeques.
Es un trabajo duro. aquí el jefe eres tú.
Un trabajo duro en el que el jefe eres tú, li diuen en el tràiler. Bueno, és la història d'un jove que decideix abandonar-ho tot i anar-se'n al sud de França a fer de pastor. Aquestes pel·lis a mi sempre m'encalenteixen el coret. Me val la pena veure-les. A més, aquest punt de dramèdia que mantenen, no?, entre comèdia i drama. I bueno, són d'aquestes que te fan créixer poquet a poquet, que no te'n dones compte i dius, ai, he après un munt de coses.
Molt bé, segur que Surbanita se'n surt bé.
Exacte.
Ho imaginem, que passarà de tot. Però
ja la mot sabem, ja la mot sabem. S'argumenta el mot sabem. Igual que mot sabem l'argument de la primera pel·lícula de BK. Aquí on BK no sempre és dormir i a vegades és donar la possibilitat a qualcú de que pugui estudiar allò que li permetrà tenir una vida professional més que digna.
Senyorita, por favor. Llega tarde.
Ya basta, he llegado 5 minutos tarde. ¿Por qué se ensaña conmigo de ese modo?
Ah, claro, ya parece la manía del secutor. Típico.
¿Típico? ¿Típico de qué exactamente?
¡Es racismo! ¡No hay derecho!
Oye, se te ha ido la cabeza, Pierre. Estoy obligado a abrirte un expediente disciplinario.
¿Te preocupa que no sea?
Bueno, una jove d'Estraradi Parisín somia en sa abogada i li donen una beca a sa facultat de dret més important de París. Però el primer dia de classe arriba 5 minuts tard, té un enfrontament amb un professor considerablement conflictiu en el que, per redimir-se, li diuen has de preparar en aquesta lota per una important prova de debat a nivell nacional. Això és l'argument de Una raó brillante. Bàsicament és una pel·lícula que és un plaer absolut per als que mos agraden les pel·lícules sobre persones i relacions de persones. Vera que és clàssica, que ja l'has vista, que s'argumenta el saps, però té tant de detallets, és fantàstica.
M'encanta, i m'encanta aquesta idea. A més, segur que mos dona arguments a favor i en contra de moltes coses.
Exacte.
Eh?
De fet, un dels primers exercicis que fan és precisament això.
Ja, i això és un exercici que hauríem de fer molt, i més d'una vegada en el dia a tots.
Exacte.
BK.
BK, sí, que també vol dir fer aquesta...
Fer una becaïna.
Exacte, fer una becadeta.
Que no acabes de dormir-te del tot, però estàs allà
sí,
mig dormida.
Sí, n'hi ha qualcuns que, a més de BK, somien.
¿Podrías traer tus cosas aquí?
Apenas me conocéis.
Así podremos conocerte.
Son tan rojos, carnosos y sensuales.
A maig de l'any 1968, dos germans, tots sols a casa seva, perquè son pare i sa mare són de vacances, conviden a un jove nord-americà a conviure amb ells. Se miren, bequen moltíssim, s'exploren, se coneixen, tot amb una cadència de cesta. Vaja, és Marc d'una època de canvi cultural i educatiu. Això és Soñadores, una de les millors pel·lícules de la darrera època de Bernardo Bertolucci. Michael Pitt, Eva Green i Louis Garrel són els seus protagonistes. Més enllà de ser elegant, sexy, eròtica i molt enginyosa, és una pel·lícula autèntica i un plaer absolut en tots els sentits. Si no l'heu vista, en sèrio, és d'aquestes que val la pena veure-la.
Soñadores, 2003, Bertolucci, que bé. I defensa la paraula següent.
Quina millor defensa que la de Tom Cruise i Demi Moore en aquesta.
¿Ha estado en alguna unidad de infantería, hijo?
No, señor.
¿Ha estado en primera línea de fuego?
No, señor.
¿Ha puesto su vida en manos de otro hombre? ¿Le ha pedido a alguien que ponga su vida en las suyas?
No, señor.
Cumplimos órdenes, hijo. Cumplimos órdenes o mueren personas. Es así de simple. ¿Queda claro?
És així de simple, això era el que li deia Jack Nicholson, Tom Cruise, Algunos Hombres Buenos, aquesta pel·lícula que parla de defensa d'un innocent en un entorn en el que se dediquen a defensar un país. A un advocat molt jove li confia en la defensa de dos mariners acusats d'assassinat. Tot va bé fins que apareix Jack Nicholson. És un clàssic del cinema dels anys 90 de Hollywood amb una d'aquests finals fantàstics. Però jo crec que el millor d'aquesta pel·lícula, a part de la direcció de desaparegut Rob Reiner, és el guió magnífic d'Aaron Sorkin.
I amb què acabam, amb aquesta paraula defensa?
Finals dels anys 20, un tímid, ingenu, gran mestre d'escacs, tenia una defensa anomenada la defensa Lucy.
Creo que Alexander Ivanovich Lusin es el hombre más fascinante, enigmático y atractivo que he conocido jamás.
De la directora de la película galardonada con el Oscar, Antonia Slane.
Es un joven interesante.
Alexander Ivanovich Lusin podría ser lo que quisiera. Ese hombre es un genio.
¿Cuánto hace que juega al ajedrez?
9.273 días, 4 horas y 5 minutos.
Saps, fàcil, és vera que té moments molt fàcils, eh? No, ¿cuánto hace que juega al ajedrez? Com contestaria una persona que juga a escacs, que és un geni, no? Pues exactament en minuts i segons, no? De tots els dies que fa que juga a escacs. Això és història de La defensa Lucin, en John Turturro i Emily Watson com a protagonistes. Un mestre d'escacs viatja a Itàlia per jugar la partida de la seva vida i allà coneixerà una jove que li obrirà els ulls cap en el món exterior, tan diferent del tauler d'escacs. No és fàcil defensar-se contra les agressions de la realitat. És una pel·li plena d'obertures enèrgiques i un final perfectament calibrat. A mi m'encanten. Són pel·lícules petites, és vera. No són grans produccions, però són molt guais de veure.
M'encanta, i m'encanta aquesta llista apuntadíssima per escat de setmana. És que no podíem acabar de la millor manera. Bé, sí, tancarem aquesta setmana polisèmica amb una sorpresa per a en Toni Camps. Me deixes que te dediqui una cançó de cinema, a veure si en trobo alguna relacionada amb aquestes paraules?
Dali, dali. Salut i cinema.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Celebrity, that means somebody everyone knows. They gonna